Vinga, rapidíssimament, revista d'actualitat musical. Mary Picard, molt bon dia.
Hola, Àlex.
Acaba dissabte a la nit el Festival d'Eurovisió. Es fan les votacions, jurat professional, jurat popular, acaba, acomiaden. I la Mary Picard, què pensa?
Bueno, que és un...
Que bona nit, que és molt tard i tinc son.
Que és molt tard i que no deixa de ser un programa de televisió, el concurs més longeu de la història, de fet, de la televisió mundial. I que bé, i que una vegada més hi ha per gustos els colors i passen coses...
I per colors doncs, al Pantone.
Exacte, que no agraden a tots i a totes. Aquest Festival d'Eurovisió ha clausurat les seves portes, com tu bé deies, a les 12:40 de la matinada de dissabte a diumenge a la ciutat de Lisboa, 63a edició, que ha donat per molt, i entre d'altres coses, per tenir cançó guanyadora. És aquesta i és la cançó que representava la neta cantant Israeli. Què he de dir? Doncs que aquesta és la cançó que tothom comenta aquest cap de setmana i la notícia musical per excel·lència que havíem de comentar avui dilluns, Àlex. 529 punts han fet que la cantant israelí s'endugui el triomf al micro de vidre del Festival d'Eurovisió. Ella es diu Neta Barzilai i ho va fer a aquest micro, el va rebre, de fet, de part del Salvador Sobral, guanyador de l'any passat, que per cert va dir públicament aquesta setmana que la cançó literalment d'Israel era horrible.
És que jo quan vaig veure Salvador Sobral sortint no va fer cap tipus...
O sigui, no, ni abraçades
va anar,
ni res.
Va donar i va marxar.
I va marxar de l'escenari.
I pies para que os quiero.
Bueno, tothom va ser respectuós, tothom ha de ser respectuós amb el tema. I de fet ella diu que quan ell li va donar el micro que va sentir respecte i que ella creu que cadascú pot tenir opinió de la música i que en cap cas doncs, sent res contra Salvador Sobral, sinó tot el contrari, que li té molt respecte. Qui és aquesta guanyadora del Festival d'Eurovisió? Doncs es diu Neta Barzilai, té 25 anys i va néixer a Israel, tot i que als 4 anys va marxar a viure a Nigèria amb la seva família. Ha fet estudis d'electrònica a l'escola Prinon d'Israel i és bastant coneguda al seu país per fer doncs, diferents històries, no tan sols musicals, sinó també d'animadora, etc. I porta una cançó que es diu Toy i que bàsicament doncs, cal fer un cop d'ull a la lletra, això sí que es mereixeria un triomf al Festival d'Eurovisió, i és una cançó que diu que no sóc la teva joguina.
I'm not your toy, anava repetint, sí, I'm not your toy.
Cançó contra el bullying que ella ha patit al llarg de la seva vida per la seva presència física i que evidentment és un crit perquè tothom lluiti contra aquest bullying i de fet aquesta gallinota que fa, que tothom li sembla una fricada, és una referència als que fan aquest bullying, que són
gallines
covards, sí. Val? I una mica doncs, és el del que va la cançó, és a dir, que té un trasfons una mica que intentem buscar-li el perquè molta gent vull pensar.
Si arribes a tenir la vareta màgica, qui haguessis fet guanyar tu?
Doncs, clar, aquí cadascú suposo que té els seus gustos musicals. Jo per posada en escena a Suècia, per contingut musical probablement a Àustria, per d'altres raons, doncs, bones cançons que hi havia, que jo crec que van passar molt desapercebudes. Jo, per gust personal meu, Hongria, aquí cadascú...
Hombre, ja m'imaginava.
Que a cadascú...
Quatre doncs, cridaners allà. Tot,
clar que sí, com ha de ser. Que no portéssim els Persèfone, que ho haguéssim petat nosaltres, perquè aquests més o menys fan el mateix. En fi, que el Festival d'Eurovisió ha donat per molt, si voleu us ho explico, bàsicament amb la música de la gran perdedora i la que va ser per uns minuts la primera il·lusió de Xipre que mai ha guanyat el festival.
Un molt bon show, un molt bon ball, una noia que ballava molt bé, que cantava prou bé també.
I 526.000 esvaroskis enganxats.
Això també.
Que tapaven doncs,
el que havien de tapar.
Aquesta noia és la representant xipriota. La veritat és que va tenir mala sort perquè quasi per un moment doncs, dona el triomf per primera vegada a Xipre. A mi em feia il·lusió per ser un petit país i tenia curiositat per saber què hagués passat. Doncs bé, Xipre es van emocionar i molt perquè, atenció, agafeu-vos fort, van tenir un 93,4% d'audiència de share. És a dir, que tot el país es va paralitzar quan van saber que eren els favorits i després quan van saber que el festival gairebé era... quasi segur en alguns moments que guanyaven el Festival d'Eurovisió. Unes dades que em serveixen per parlar de shares, i és que, de fet, el Festival d'Eurovisió una vegada més ha estat l'esdeveniment més vist a nivell mundial, i sí, també a Austràlia, que per cert, si no ho sabíeu, està a Europa, just a sobre d'Espanya, entre clar. Espanya i Anglaterra, perquè sempre tothom ho demana. Per què Austràlia a Eurovisió?
No,
doncs
jo t'ho vaig veure.
A Europa.
Sí, clar, coi.
Ja està, no ho demaneu
que no mireu els mapes.
Ja fa 3 anys que hi és, perquè ho torna a preguntar la gent. Austràlia és part d'Eurovisió i pot anar les vegades que vulgui, per cert, portar una noia que ho feien molt bé. Minut d'or, per exemple, a l'estat veí espanyol, per fer-nos una idea de com hem consumit Andorra, com no tenim share, jo vull pensar que més o menys ha estat el mateix. El moment top va ser de 57,9% de share a Espanya durant les votacions, i 8 milions de persones van veure l'actuació emocionant a la segona posició d'Espanya. És a dir que, una vegada més, ho ha tornat a petar, i a nivell mundial, uns 200 milions d'espectadors, tot i que l'audiència potencial, perquè recordem, s'afegiran els visionats per internet, serà de 400 milions d'espectadors.
Una pregunta, a veure si tens resposta. Espanya juga la carta d'una parella. Ell, a mi no m'agrada tant com canta, ella jo trobo que canta espectacular, però jugaven una carta d'una parella jove, enamorada, etc. Però una història que això se sabia aquí, que fora, no crec que els hagi donat temps d'explicar-la, i si l'han explicada els importava un pito.
Sí, ara t'ho explicaré perquè...
Per què han jugat aquesta carta?
Bé, Espanya té diferents històries. Escoltem un moment Àustria. Bé, escoltem...
Aquesta és l'espanyola.
Escoltem l'espanyola, doncs sí. Ens quedem amb Espanya? S'ha tornat boig al... Bé, és igual, t'explico. Volia parlar d'Àustria, però bé, va ser la tercera cançó que volia comentar després de Xipre, la cançó que jo crec que a nivell musical va ser la sorpresa en majúscules. Per un moment pensàvem que guanyava, va quedar al final la medalla de bronze, 342 punts, amb un noi que es diu Samson i que francament ho ha fet molt bé i ha portat una dosi d'alegria al festival.
I un molt bon esportista, perquè quan la noia va guanyar, va sortir... No, no, t'ho deia d'actitud esportiva. Tot i que ell li havia passat per davant la possibilitat de guanyar, es va aixecar i la van a felicitar.
La veritat és que sí. Espanya, escoltem Espanya. No em veig en cor de valorar el que fa Espanya, perquè nosaltres també hem fet sempre el millor que hem pensat i no sempre ha funcionat. No és fàcil, ningú té la fórmula i tothom posa tots els seus esforços. Espanya, estic convençuda que s'esforça. El problema està en què crec que és l'actitud, que pensen que tothom està pendent o tot gira al voltant de la seva representació, i ja fa molts anys que no és així i s'ha de treballar molt més i entendre la visió que hi ha a Europa del Festival d'Eurovisió. El Festival d'Eurovisió és modern, hi ha tots els estils musicals. Tenim la Jennifer López al top 10, tenim una DJ, tenim un tio que fa R&B, tenim un tio que és el Ed Sheeran, que és l'alemany. Què fem amb una cançó dels anys 70? M'entens el que vull dir?
Per ben cantada que estigui,
o sigui,
per
Eurovisió
xula que sigui.
Eurovisió ha evolucionat com evoluciona la música. Hi havia un grup de post-hardcore, hi havia R&B, hi havia country, i Espanya insisteix en els estàndards eurovisius dels anys 70 i 80. Crec que aquest és l'error. I Espanya, a més, és un país que li sobra talent i estils musicals, i insisteixen en coses, formats absolutament obsolets, passats de moda.
França estava bé,
també, la
cançó. A banda
d'això, Espanya, doncs el que dius tu, la història la sabien a Espanya.
Sí, per
Europa,
això.
L'únic que puc dir-te és el comentari de la BBC de dir aquests nens que agafin un hotel, sí, perquè era tan empalagós que ningú en tenia. Parlem de França, que les tenim també...
Sí.
Però escolta, una miqueta, van fer un molt bon resultat, sempre estan als darrers de la llista, i França doncs es va quedar just al mig de la taula amb Merci, una cançó que per primera vegada doncs volia com moure consciències, i no van ser els únics, moltes cançons cridaneres i posant picant la cresta a Europa. França, també ho va fer Itàlia, i després doncs van haver-hi moments per tot, perquè tothom es preguntés què feia Austràlia al festival o perquè hi hagués un espontani que saltés a l'escenari.
Sí.
Ja ho va fer Jimmy Jump amb el Daniel Digues.
Que va mig esgarrar la cançó britànica, que no estava gens malament.
I, però la tia va aguantar i molt bé.
Sí.
Doncs bé, aquest senyor diu...
Va negar-se a tornar a cantar perquè va dir que no volia que aquest senyor se sortís amb la seva.
Exacte. Doctor Akkaktivism és el filòsof, activista i DJ molt conegut al Regne Unit, que va aconseguir pujar a l'escenari i rebentar una feina que són un any de feina d'aquesta noia, o sigui, és una burrada el que fan, i que va aconseguir agafar el micro per dir que pels nazis dels mitjans de comunicació del Regne Unit demanem llibertat. Aquesta va ser la frase que va dir.
Fantàstic.
No li diré més
importància
del que ha de tenir.
Fes un tuit.
Que faci un tuit, sí que no. Aquest matí Benjamin Netanyahu ha confirmat que es farà a Jerusalem al Festival d'Eurovisió l'any vinent.
Que raro.
Molta sort per la seguretat que hauran de llogar per fer un festival, que no vull ni imaginar-me el que suposarà. Anem ràpid amb d'altres notícies que protagonitzen artistes eurovisius.
Gwendoline.
Gwendoline, l'any 70, sonava així.
la orilla del mar.
Altres notícies s'han quedat una mica eclipsades aquest cap de setmana. El Julio, el pare, confirma aquest cap de setmana mitjançant un vídeo a les xarxes socials que fa gira mundial. Als seus 74 anys vol celebrar 50 anys d'història de Julio Iglesias, té cançons com aquesta i moltes més, i ho farà amb una gira que comença al setembre a veure què ho digui bé, a Uzbekistan. De moment, curiosament, de tota la gira mundial, cap concert a Espanya. És que crec que si entra l'estan esperant els senyors d'Hisenda o alguna cosa així, però sí, no hi ha cap concert a Espanya.
Sí.
I la darrera notícia, també d'una Eurovisiva que va representar Suïssa i va guanyar el festival, és la Celine Dion, que tant quan veia, perquè aquesta setmana és la protagonista del disco que no us podeu perdre. Ha fet la banda sonora original de Deadpool 2, aquest superheroi que arriba divendres a les pantalles de cinema.
Una mica maldestra, no?
Sí, una mica maldestra. I Celine Dion, des de Titanic, que no feia cançó de banda sonora, i ara s'apunta per aquest superheroi. La cançó sona així.
Hi ha gent que li té molta mania, però aquesta noia canta molt bé. Aquesta dona canta molt bé.
Va guanyar Eurovisió, li podríem demanar amb ella que s'ha de fer per guanyar.
Mary, moltíssimes gràcies.
Gràcies, Àlex.